Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La tradició de les puntaires i de fer puntes de coixí fa 30 anys que existeix a Olèrdola a través de la seva escola de puntaires. Tot just abans que comencin un nou curs, hem reunit passat i futur, ja que l'Enriqueta Mata, després de 29 anys, es jubila i la Lourdes Bayo serà l'encarregada de fer-li el relleu. Conversa amb elles, la Fanny Vivar, des de Canal 20, Ràdio Olèrdola.
I avui parlem de l'Escola de Puntaires d'Olèrdola i ens acompanya el seu present i el seu futur, podríem dir una miqueta, ja que ens acompanya la seva actual professora fins a aquest últim curs, que és l'Enriqueta Mata Milà, i també ens acompanya la Lourdes Bayó Requesens, que és la futura, el seu relleu, diguem-ne. Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui, aquest matí, aquí al Penedès en xarxa.
De res. Gràcies a tu.
Avui parlem de les puntes de coixí, no? Que potser no es coneixen gaire o sí que es coneixen? Sí, què creieu?
Sí, molt.
Sí que es coneixen, sí, i tant. Sobretot a l'arbós, que l'arbós és el bressol de les puntes de coixí. Vull dir, sí que es coneix, sí.
La Lourdes és d'allà, de l'arbós, precisament.
Sí, jo soc filla de l'arbós, sí.
Per tant, jo
diria que ja vaig néixer amb els boixets a la mà.
Per tant, de quan us va néixer aquesta passió per la punta de coixí? Com va néixer,
bueno,
això?
Bueno, a l'Arbós fa més de 80 anys que hi ha l'escola. Llavors jo devia tenir, jo què sé, 6 anys, quan vaig començar a fer puntes, o 7. I et diré una cosa que és molt... Jo no feia puntes amb els boixets. La meva mare em posava un tronc de verga i m'embolicava el fil i feia, imagina't tu,
amb les puntes, amb els tronquets.
No sé què és el que feia, però em devia entretenir i, mira, em posava els troncs de les vergues en plenes de fil i au.
I des d'aleshores fins ara?
Sí, quasi que sí. Bueno, es pot dir que em vaig casar i vaig tenir fills, però bueno, sí, ara fa molts anys que estic allà.
I en el cas de l'Enriqueta, com va néixer?
Jo va ser que el meu marit, per un aniversari, em va regalar un coixí, uns boixets, un fil, i jo vaig dir, què fas amb tot això? Diu, és que jo coneixia una senyora al barri que em feia, i m'agradava molt el sorollet. I vaig pensar, mira, doncs que aprengui i així sentiré el sorollet. Però, esclar, com que jo no en sabia, a l'escola n'havia fet. Quan tenia 9 o 10 anys, a l'escola n'ensenyaven. Però ja ni me'n recordava. I ho vaig embolicar tot i ho vaig guardar. I al cap d'uns anys, el centre cívic, jo vivia a Barcelona, el centre cívic de la Sagrera, ens van enviar una propaganda que hi havia una mestra que donava classes a la tarda. Jo a la tarda no treballava. I li vaig dir a una amiga meva, dic, per què no ens apuntem? Diu, vinga. I ens vam anar a apuntar. I llavors vam estar allà un parell d'anys fent classe. I la professora feia el professorat. I deia, tens de fer el professorat. I jo deia, a mi no m'atabalis, històries de l'art, històries de la punta, masses històries. I al final, de tant insistir, dic, pesada, vinga, doncs ja m'aniré a apuntar. I llavors vaig fer el professorat a Barcelona. I quan vam venir a viure aquí em quedava un curs per acabar el professorat, però com que ja vaig tenir el fill i tot, jo ho vaig tenir que deixar. I al cap de 6 o 7 anys... Em truca una amiga meva, que era puntaire també, diu, escolta'm, diu que això s'acaba, aquests estudis, perquè ara ve el batxillerat artístic i això ja s'acaba.
Desapareixerà, no?
Desapareixerà. I diu, tens d'acabar-ho, perquè és llàstima, són 6 anys. Jo ho havia fet tot, el taller i tot ho havia fet, em faltava la teòrica. I llavors, doncs, vaig dir, vinga, i d'aquí Moja cap a Barcelona, doncs dos cops a la setmana, vinga, allà, a l'escola Massana a fer dibuix, a l'escola de puntaires a fer les puntes, bueno, acaba aquell any.
Acaba el que acaba.
Llavors, al final de curs, tens d'anar a examinar-te llotja, i et donen el títol oficial, i ja ho vaig acabar-ho.
I en el seu cas, Lourdes, també es va treure el títol de...
No.
Professorat?
Jo no me'l vaig poder treure, perquè sí que vaig presentar treballs, la professora que tenim llavors, vaig presentar els treballs, però no, unes quantes no ens els van acceptar, ni se'ls van mirar, no sé per què. Va haver un cupo i llavors ja nosaltres érem a la cua i ja no vam poder entrar, però bueno, jo faig puntes igual.
Tota la vida.
A mi no em diuen, no em diuen res.
No, vull dir, això no vol dir res que tinguis el
professorat. Bueno, algú m'ha buscat les pessigolles. Algú m'ha buscat les pessigolles. Sí, sí.
Però bueno, no, però, no
a veure, jo no vull dir, una senyora que ni sap fer puntes ni sap fer res, una miqueta mala allò que es diu, em va buscar, bueno, mala educació.
Però no és un requisit obligatori, diguem-ne, per ser
sí, però s'ha posat, ara s'ha posat més
estricta.
Sí. Sí, però bueno, jo, a mi de moment no em diuen res en cap puesto. No.
Perquè on heu sigut professores vosaltres dues de puntes de coixí? En el teu cas, tu vas començar l'escola de puntaires d'aquí, d'Olèrdola.
Sí, a donar classes aquí a Olèrdola, sí. Quan vaig venir a viure aquí, al cap d'un parell d'anys o així, que el nen ja anava al col·legi i tot, vaig anar a l'Ajuntament. Dic, mira, jo sé fer puntes de coixí. I em van dir, oh, en aquell moment era el Cisco Soler, el Trifon, era el regidor de Cultura. Diu, ah, doncs mira, buscàvem algú, vinga, va, fes-ho. I llavors ja vam començar. 29 anys.
Fins ara,
29 anys.
I en el cas de la Lourdes?
Ui, jo t'ho he dit, tenia 7 anys quan vaig entrar a l'escola de l'Arbós. Que jo he tingut allà a l'Arbós, mira, una, dues, quatre professores. Quatre.
Ja, yeah. I ja, quants anys fa que és professora?
Jo fa 24 anys.
I on ha fet classes? A l'Arbós?
Jo estic ara a Sant Oliva i a la Ràpita. I vaig estar bastants anys a Vilafranca. Però a Vilafranca ja ho vaig deixar perquè ja tres puestos ja no podia. Ja no podia. I vaig començar a ensenyar a fer puntes. Et diré una cosa que és trista, una mica trista. Per distreure'm, perquè jo tinc un fill amb un accident de moto. I llavors m'ho van demanar. I jo dic, mira, doncs sí, em distreure i em va anar molt bé. I em va molt bé.
Perquè,
perquè el meu fill anava al ventall. I ara, sí, ara va al ventall. Per mi anava aquí a l'espiga, però el vam col·locar al ventall. Llavors està de les 9 a les 5. I, bueno, entre son pare i els meus fills, els altres fills, doncs els anàvem a buscar i jo podia anar a fer puntes. I ara el prenc. Ara el prenc i ja està quiet, belluga, beu una Coca-Cola, i el prenc. La ràpia Sant Oliva el prenc. I ja està, i així vaig començar i em va molt bé. Una teràpia bona perquè almenys passo una tarda, dues tardes bé,
distreta.
I em distrec una miqueta.
Perquè ara anava a preguntar-vos què us aporta a vosaltres fer puntes de coixí.
Ai, molt, molt, moltíssim. Relació amb les puntaires, molta relació. Després les trobades. Nosaltres anàvem a l'època bona...
Ui, a tot arreu, Enriqueta.
A 17 trobades a l'any.
A tot arreu anàvem, a l'Arbós també.
Vull dir, moltíssimes trobades. I això, que parles amb la gent i després que surten treballs molt macos, vull dir, la gent està molt contenta i és molt maco, t'omple molt. Molt.
És una activitat molt sociabilitzadora també, no?
Sí,
té aquesta
exacte,
part, no? Té aquesta
sí.
part més social, no? De trobar-se...
Bueno, sí. I que es porten treballs molt macos, però almenys l'Enriqueta també fa coses molt maques.
Bueno,
a l'Arbós és excepcional el que es fa, de veritat. Llavors la gent t'ho admiren. I
sí,
això,
clar.
Com es fa? I oh, això és roba, diuen. Això és roba, el punt sencer. No, això es fa treballant. Com pot ser això que...
Sorprèn, no, a vegades?
I t'agrada. És un estímul que t'agrada i, bueno...
I té molt bones mans, eh?
Bueno...
Vull dir, fa uns treballs preciosos,
jo sé el que,
eh?
Sé el que sé fer,
sí,
Enriqueta.
Sí, fas uns treballs preciosos.
I també comentàveu que aneu a trobades.
Sí, ara menys, perquè amb el de la pandèmia, vull dir, va baixar molt. Després les senyores s'han fet grans, també...
Sí.
I ja moltes ja no volen anar-hi, vull dir, hi ha hagut com un baixó en això de
molt,
les trobades.
Molt, sí. A l'Arbós encara es fa, la trobada?
Sí.
Per Santa Llúcia,
el
13 de desembre.
Sí.
Allí ve molta gent. És que, no hi ha puesto perquè vinguin més gent. No hi ha puesto.
I com comentaves que hi ha hagut una davallada en les trobades, també durant tots aquests anys han notat que hi hagi hagut una davallada en quant a la participació dels grups de puntaires?
No, Fins abans de la pandèmia no, hi havia molts grups i es feien moltes trobades i la gent s'apuntava i sortien, sí, sí. Ha sigut a partir de la pandèmia que la cosa... Hi ha molts ajuntaments, ja no la fan, que l'havien feta durant molts anys, però arrel d'això, doncs ja al deixar-ho de fer, ja van continuar sense fer-ho. I llavors ja no es fa. O sigui que
s'ha perdut una miqueta. Però sí. L'Arbós no, eh?
Aquesta es manté.
Sí, sí.
I també potser el perfil de gent, no, que fa les puntes o s'acostuma a associar o es pensa que és un perfil de gent més gran. Hem vist aquesta evolució cap a un perfil més jove? Hi ha aquest relleu generacional?
Jo vaig tenir durant 16 anys nenes, però no es van apuntar de jovenetes i les grans van anar a la universitat, clar, es van fent grans i llavors ja ho van deixar-ho. Llavors ja ara ja fa anys que ja no don classes a les nenes. I de gent jove ve algú, però esclar, la gent treballa. Si és jove i té canalla petita, també li costa de venir. Després no... és que és complicat perquè ja no tenen una cultura de les puntes, ja no ho han vist de casa seva i llavors ho tenen que veure una mica. A l'Arbós sí que s'ha vist molt, però en d'altres llocs no.
Costa més, no?
Costa
sí,
més.
A l'Arbós hi ha el dissabte que hi van les nenes.
Sí, allà sí que en tenen.
No masses, però hi va. Jo tinc una neta que bueno, ara no ha començat encara a anar-hi, però hi va. I, bueno, li agrada, li encanta i té unes mans, jo me'n faig creus. Jo els hi vaig ensenyar de petites, amb dues netes que tinc. Una, és una miqueta, ai, tot ho veu, tot babadoc, Mariona, va. L'altra no, l'altra es posa allà.
I fa les puntes.
Ara tu no vas veure aquella pilota que va fer de bàsquet?
No ho sé.
Una piloteta de bàsquet,
sí.
que té ala ja fenya.
Porta molta feina.
L'acabada. Dic, com pot ser possible?
També si ho veu a casa, no? Potser
clar,
en aquest cas, no?
La iaia,
no, jo li vaig... Aquesta li he ensenyat boi sempre, ja de petiteta, eh? I tenia una manya fent a les mans els buixets. Dic, nena, filleta, tens l'àvia que fa puntes, la teva besàvia ja feia puntes, la teva mare, puntes, la iaia, de la banda de sa mare, també. I ella té una gràcia. I ara li dic, ja, àvia, ets pesada. No, perquè tu en saps. Tu en saps de fer puntes,
clar,
i t'agrada.
Sí.
El que passa que el dissabte allà va a bàsquet, llavors hi ha dies que no hi pot anar.
Ah. Ja. Coincideix, no?, també amb altres activitats, i potser costa més, no? És un tipus de públic, no?
Clar.
Però és llàstima, sí. Perquè hi ha molta jovent a l'Arbós que hi pot anar un dia que no vagin a l'escola. Jo mateixa, jo quan era petita no hi teníem res. Teníem piscines, no teníem ordinadors... No... I a mi ma mare m'havia donat alguna bufetada, perquè jo no hi volia anar, jo volia anar a jugar pel carrer. Doncs de matí tarda, tot l'estiu, eh?
A fer puntes.
I jo feia puntes per vendre. Per vendre, eh? Hi havia allà a l'Arbós, hi havia una senyora... com ho diria jo? Molt nerviosa, però... les puntes era com si tingués una fàbrica. De pagar, no pagava gaire. I em deia la meva mare, em deia, nena, que no s'ha acabat les puntes encara, que no s'ha acabat la tira, que no... Ai, mama, ja l'acabaré, escolta, ja l'acabaré, li deia jo. I, bueno, arribava el dia que es tallava. Jo la portava, aquesta senyora, la punta. Jo m'esperava allà a casa seva. Em deia, nena, que no te'n vas. Ai, jo li deia, senyora de mina, es deia senyora de mina, que no em paga. Jo, bé, ai, senyor, tota vergonyosa, dic, com li tinc de dir ara aquesta senyora que em pagui? Dic, que no em paga. Diu, ai, nena, si la teva mare ja fa dies que ho ha cobrat. Mira, de veritat, eh? Ja veus tu, aquells anys.
Sí.
Aquells anys. Dic, però, llavors jo quan arribava... Això em dolia una miqueta, perquè jo ja sabia. El jovent, en aquella època, ja sabíem que els diners no eren per nosaltres. Jo m'agradava portar-los a casa i donar-los amb la mama.
Ah.
I m'enfadava amb ella. Mama, que... Ai, nena, els necessitava, deia. Els necessitava. Però jo ja te'ls donaré, però deixa'm-los portar fins aquí, que em fa il·lusió. Un tip de fer puntes, eh? Tires. Aquella senyora ho venia a Arenys, que llavors ens deien que aquelles puntes es havien fet a Arenys, i no, es havien fet a l'Arbós.
I les venien allà. I què creuen que caldria fer per donar una mica d'embranzida que les puntes s'acostessin més a aquest públic més jove, aquest perfil...
Ai, és
no tan gran.
És difícil, perquè avui en dia és una vida molt, de molt estrès, molt moviment, molta feina, si no en tenen se la busquen, vull dir, i llavors, doncs, si no és una cosa que ho han vist a casa,
és complicat.
No tenen la cultura, sí.
Mira,
i no s'acabarà perdent,
avui
o sí?
Avui en dia els hi agrada, que em perdoni si algú em sent, no vull dir en cap mala intenció, els hi agrada anar al bar. T'agrada, veus el jovent, o les mares de les bosses, els porten a la tarda i esperen al bar fins que surtin. Nosaltres no ho havíem fet mai, això. Enriqueta, la nostra època al bar no s'hi anava, no s'hi anava. Jo, a casa meva, tinc les tovalloles, tinc els llençols fets meus, perquè estàvem a casa i a les puntes.
Era diferent, no? Era
un altre temps.
Llavors, l'Arbós és el puntal, és el poble de les puntes. És... I si no anaves allà, què feies? No fèiem res. I la mama no...
I parlant de l'escola de puntaires d'aquí a Olèrdola i de la seva trajectòria, aquest any, ben recent, et van donar el premi a l'Enriqueta per la seva trajectòria, perquè ets 29 anys, no?, de l'escola de dedicació, l'escola Puntaires, el premi Rossell Montaner.
Sí, sí, molt contenta, i una sorpresa molt gran, perquè no ho sabia, ho sabia el meu fill, el meu marit, i jo no sabia res.
T'ho mereixes, t'ho mereixes.
Bueno, no ho sé, però vull dir, vaig estar molt contenta, el reconeixement aquest de tota la trajectòria de la classe, donar puntes, ensenyar puntes, molt contenta, sí, sí.
I en aquest cas va ser un premi a nivell personal, però també l'escola de puntaires també el va rebre com a entitat, el 1999.
Sí, va ser dels primers premis que es van donar del Rossell Montaner, van ser dels primers, que encara no donaven ni plaques ni res, vull dir, no tenim res tangible. Vull dir, sí, va ser dels primers premis que es van donar.
I alguna cosa va passar aquell any per rebre aquest premi?
Ah, sí. Li vam fer la lligacama a la infanta Cristina, sí. La lligacama de color blau li vam fer a la infanta Cristina. I va tenir, no sé per què, un ressò, m'atreviria a dir que mundial, perquè ens va venir fins a la RAI d'Itàlia a fer-nos un reportatge. La ràdio, la televisió...
Això és important, eh?
Sí, la televisió espanyola també va venir a fer un reportatge. Després Ràdio Nacional, Ràdio Barcelona, Ràdio... Bueno, totes les ràdios d'aquí i de tot Espanya. A les 8 del matí em trucaven de la ràdio de Oviedo, de no sé què. Oh, i va ser una setmana de bogeria.
No ho esperava. Ho recordes amb il·lusió, això, veus?
Ah, sí, sí. I guardo retalls de diaris i de revistes que també en parlen. Sí. Va ser molt, molt maco.
Una anècdota per explicar, no?
Sí.
I ara, després de 29 anys, aquest any...
Sí,
et retires.
Aquest any ja em jubilo, sí. El dia 31 de juliol vaig donar l'última classe. Ja vaig dir, ara ja em jubilo. A part d'això, també és perquè, vull dir, marxem de Moja i comencem una nova etapa. Perquè el fill viu al Maresme, ara tindrà una nena, a primers d'octubre li naixerà una nena.
És el primer o el segon?
No, el primer.
El primer.
La primera, sí.
La primera. Una nena. Oh, una nena, Enriqueta.
Sí, la primera quinzena d'octubre i volem estar a prop del fill, perquè la carretera és molt dolenta. D'aquí a Mataró, que viuen ells, és dolentíssima. I llavors vam dir, mira, la casa se'ns ha fet molt gran. Abans vivíem amb la meva mare, ell, el meu fill, ara estem els dos sols, tenim un jardí gran, un hort molt gran, el meu marit ja no té ganes ja de tanta cosa.
El seu marit, deixem comentar, Josep Castellví, que el coneixen aquí els oients del Penedès en Xarxa.
Sí, exacte, sí, que col·labora aquí. I llavors ens vam dir, vinga, no tenim gaire l'edat, perquè ja ens estem fent grans, per fer tot aquest trasllat, però sí, marxarem, sí.
Per tant, aquest any l'Enriqueta marxa i entra la Lourdes.
Exacte.
Què n'esperes d'aquest curs? Què n'esperes,
Lourdes? Home, jo, a veure, jo tinc il·lusió de venir. Ara, no ho sé, si no tinc de 10 o 12 dones per ensenyar, no em surt a compte fer el viatge i estar amb les hores fent puntes.
Perquè on està previst que es realitzi a Olèrdola aquest any el curs?
A Sant Pere Molanta.
Sant Pere Molanta, sí.
El grup de Moja desapareix.
Sí. Sí, i llavors es fa a Sant Pere Molanta, que allà sí que continuen 5 o 6 senyores, sí.
I per què desapareix el grup de Moja?
Doncs perquè hi havia senyores que eren de Vilafranca, es queden a Vilafranca. I llavors, doncs, n'hi havia una que és d'aquí Moja, va dir que sí, que ella aniria a Sant Pere, però no sabem si s'ha apuntat o no s'ha apuntat, no ho sabem.
Perquè quan està previst que s'iniciï el curs?
A l'octubre.
I si algú es vol apuntar, com ho poden fer?
Sí, hi ha el telèfon de l'Ajuntament i el meu. Sí, a mi m'han trucat, ara no recordo ben bé si són 6 o 7 senyores.
Es poden apuntar però, també clar, trucant a l'Ajuntament d'Olèrdola, sí, com o directament amb vostè, sí,
sí. Jo de l'Arbós, allà a Sant Pere Molanta, a veure, ho tinc lluny, ho tinc llunyet. Llavors...
I com li ha arribat a vostè aquesta proposta de
l'Olèrdola? L'Enriqueta m'ho va dir.
Sí.
Així es coneixen.
Ve l'Arbós, l'Enriqueta.
Anem les dues a fer puntes. Sí, 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 sí. Ja fa, de més, fa molts anys que ens coneixem.
Ja fa molts anys,
i tant. Sí, sí, sí. Jo vaig dir, pues, la Lourdes, que té experiència i pràctica i ho fa molt bé, pues, li ofereixo, li dic amb ella. I mira.
És diferent de fer-les que ensenyar, eh?
Ah, bueno, clar.
També
això
canvia.
També és diferent,
jo n'hi he après molt tots aquests anys, sí, que he anat a ensenyar, perquè que jo sí que sabia fer puntes, però començar i acabar no ho sabia fer, perquè hi havia la professora i t'ho feia ella.
És a dir, també s'ha anat aprenent a mesura que es fa de professora,
i tant, aprenent.
També vas aprenent.
Molt, eh?
Sí que s'aprèn, molt, sí, sí. Les dones van tibant-te, van donant empentes perquè sí, vagis aprenent coses.
No, i és que ho has de fer.
Aquest patró i penses, bueno, i ara com ho farem amb aquest patró? Doncs pues, ho fem.
Es busca la manera,
la
mar
de maco,
no?
Sí, sí, sí.
Més bé o més malament ho fem, sí, no, Enriqueta?
Sí.
Jo suposo que bé.
Bé, perquè... jo crec que més bé, sí.
Bueno,
doncs esperem que duri molts anys més aquesta escola de puntaires d'aquí a Olèrdola. Moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Penedès en Xarxa, l'Enriqueta Mata. Fins fa 29 anys la professora, i ara el seu relleu, que serà la Lourdes Balló. A veure com anirà, i ens anirem trobant per la ràdio, estic segura.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Dedicat a l'Enriqueta i a la Lourdes, aquesta cançó, La Puntaire, a càrrec de Terra Endins, ens durà a 11:15.
És la terra més galana que en el món hi ha, Catalunya, de la Plana fins a l'Empordà, un paradís sencer amb els seus conreus, des de l'Ebre als Pirineus. Un dia els àngels del cel es van voler alegrar i fent roll d'una sardana varen puntejar, i al veure'ls va dir: Nostre Senyor, eixa és la dansa del vell amor. I buscant una terra noble on poder-la fer ballar, en el cor del nostre poble per sempre la va deixar. I el ressò d'aquesta sardana li farà saber a tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món. La millor del món!
La nostra terra és la millor
del món. Oh, doncs fills de Catalunya, doneu-vos les mans, si ben units com a germans, tant de temps de pau com a la guerra, des del mar fins a la serra, enlairem els nostres cants.
Penedès en Xarxa, les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Calafell guanya el judici per la impugnació de la gestió directa de la recollida de la brossa. El jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha dictat una sentència que desestima la impugnació de la gestió directa de la recollida de la brossa decidida per l'Ajuntament de Calafell al març del 2021. El recurs contra aquell acord havia estat presentat per l'Associació d'Empreses de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano, ACELIP, que demanava la nulitat d'aquell acord. El regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, Aaron Marcos, ha explicat que ningú entenia que un tercer fos qui impugnés. Això és el que tècnicament motiva la desestimació del recurs. Marcos afegeix que la recollida de residus urbans tenia una fórmula de prestació externalitzada i quan va acabar el contracte amb la prestatària, EcoBP, va optar per recuperar la gestió directa. Cap empresa privada o associació empresarial pot negar que això és vàlid i la sentència ho confirma, diu el regidor. La sentència del jutjat tarragoní de data 16 de setembre és recurrible en apel·lació davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Presentació de l'auditoria hídrica a Sant Cugat Sesgarrigues. Els actes de la Fira Eco Sant Cugat s'inicien dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic amb la presentació de l'auditoria hídrica que s'ha realitzat a Sant Cugat Sesgarrigues amb l'assessor per l'eficiència en el proveïment municipal d'aigua, Josep Maria Campanera. L'auditoria hídrica permet analitzar l'ús i les pèrdues d'aigua identificant oportunitats per una gestió més eficient. L'objectiu és conscienciar sobre la importància d'una gestió responsable d'aquest recurs vital pel futur del nostre entorn. La presentació s'inscriu dins la programació d'una fira que celebrarà el gruix de la seva activitat diumenge i que té com a objectiu incrementar la conscienciació ciutadana sobre qüestions ecològiques, fomentar la sostenibilitat i instruir els visitants sobre les mesures tant personals com col·lectives que es poden adoptar per protegir el medi ambient. Comença a Vilafranca la programació d'activitats per a la gent gran amb més de 50 propostes. Aquesta setmana passada es presentava el programa d'activitats per a la gent gran que l'Ajuntament organitza per aquest curs, juntament amb el suport dels casals de la gent gran i d'altres entitats. El regidor de la gent gran de Vilafranca, Ramon Zavallà, apuntava que és important promoure l'envelliment actiu. Les activitats que es duen a terme inclouen clàssics com els tallers de memòria, la dinamització de parcs de salut o l'activitat del grup de suport Obrint Camins. La programació també inclou tallers i xerrades als dos casals d'avis, com ara d'anglès, de sardanes o musicoteràpia, entre d'altres. I la colla gegantera de Sant Quintí de Mediona impulsa la restauració de les seves figures. Els gegants de 1969, obra de Lluís Sabadell i adquirits per l'Ajuntament, tornaran a lluir la seva esplendor original. Després d'un minuciós estudi, l'artista Aitor Calleja s'encarregarà de recuperar l'aspecte dels gegants dedicats a Roger de Llúria i a Elisenda de Montcada, amb l'objectiu de retornar-los a la seva imatge més autèntica. Els gegants centenaris, una peça clau del patrimoni local, també seran restaurats per un taller especialitzat. Aquestes figures, que han presenciat centenars de festes, podran ser admirades pel públic a l'exposició de gegants centenaris del Born a Barcelona abans d'iniciar el procés de restauració. La colla gegantera de Sant Quintí, amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, ha fet possible aquest ambiciós projecte. Gràcies a la seva dedicació i a la col·laboració de diversos artesans, els gegants de Sant Quintí tornaran a ser els protagonistes de les festes locals, transmetent la tradició a les noves generacions.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. La vida.
L'Incavi ens torna a acompanyar aquesta temporada un dilluns al mes i coordinant aquestes converses hi ha la Laia González, la responsable de comunicació de l'Incavi. Bon dia, ben tornada, Laia.
Bon dia.
El curs passat ens vau explicar, entre moltes altres coses, un full de ruta en matèria de recerca que tenia un horitzó el 2030, amb tot de projectes associats, dividits en grans àrees de treball, recordo agronomia, biodiversitat, enologia i biotecnologia, sistemes analítics i sensorials i economia i mercats. I avui, Laia, ens proposes conèixer alguns d'aquests projectes, això sí, molt ben acompanyada.
Sí, avui vinc acompanyada del cap de viticultura de l'Incavi, el de Joan Elordui, que ens explicarà aquests projectes que van associats. De fet, clar, tot el treball que farem, diguéssim, a l'Incavi va associat a aquest pla, amb aquest horitzó tan llarg, no? I tot està en aquest marc. El pla el que vol és això, és aportar solucions en un moment en què el sector necessita suport davant dels reptes que ja coneixem i que hem anat comentant tota la temporada passada també, i té un pressupost associat també, i llavors doncs, totes les accions que avui us una mica anunciem, agendem, projectes que comencen, estudis que comencen, estudis que acaben, s'emmarquen dins d'aquest pla, i per això estava bé una mica introduir-lo per començar la secció d'avui.
Joan Elordui, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
El que teniu molt, molt a tocar, Joan, és la participació de l'Incavi al proper congrés de l'Organització Internacional de la Vinya, que tindrà lloc a Dijon a mitjans d'octubre. Què hi portareu?
Bé, des de ja fa alguns anys hem estat treballant i col·laborant amb l'OIB per presentar els nostres resultats, i en aquest cas, enguany, portem dues explicacions sobre dos dels projectes que hem tancat fa pocs mesos. Un és sobre la biodiversitat de la vinya, és a dir, la influència que tot l'entorn natural té sobre el raïm i sobre el vi que es produeix de vinyes singulars. I un segon, parlem de l'aprofitament de les lies, és a dir, de les restes de la fermentació en el sentit de llevats, les restes dels llevats, com a nutrients per altres fermentacions, com a portadors de nutrients per altres fermentacions. Aquests són els dos treballs que presentarem a la IUB en el marc de la reunió de Dijon.
Els investigadors que faran aquestes ponències, que presentaran els treballs, quant de temps li han dedicat a aquesta investigació?
Bé, aquests dos projectes són resultats d'una línia de recerca, una línia de recerca aplicada i col·laborativa amb el sector, que es va presentar per la seva subvenció per part del Departament d'Agricultura el 2021, és a dir, del 21 al 24 hem treballat.
Generalment les investigacions solen tenir aquesta durada, un parell de cursos, d'anys?
Bé, normalment les línies d'investigació, que són aquestes que es recullen, com ha comentat abans la Laia, dins del pla de recerca, són a llarg termini. Llarg termini signifiquen 10, 15, molts anys. Però dins d'aquestes línies anem fent petites etapes, diguem-ho així, on anem presentant projectes d'aplicació, perquè és la nostra base, la recerca aplicada, que anem, per dir-ho així, subdividint per anar aportant resultats de manera més o menys contínua al sector.
Quina importància té si el congrés de l'OIB presentar estudis? Si ha de ser sí o sí?
Nosaltres considerem que és molt important, perquè visualitza el treball de l'Incavi, perquè ens col·loca en un foro on estan totes les grans institucions a nivell internacional, perquè a més per exposar el que nosaltres fem, escoltem, veiem i ens assabentem del que fan altres centres de recerca, i perquè podem arribar a establir sinergies, col·laboracions, coneixences que poden donar fruit en un futur.
Allò que es diu fer xarxa, no?
Allò que es diu fer xarxa.
I soleu anar cada any al congrés?
Bueno, aquests últims anys, des de l'entrada de la direcció actual, sí, anem cada any.
Un dels dos projectes que presentareu, ens deies que era sobre la valorització de les lies com a font de nutrients. Entenc ara aquestes lies, a part d'aquells vins que fan criança un temps amb lies, no tenen un destí concret? És rebuig de la vinya?
Bueno, és un dels subproductes, diguem-ho així, de la vinificació, que fins ara en bona part no tenia un destí clar i que ara podríem trobar-li una possible utilització, reutilització, diguem-ne que està dins de la línia que ara està que és molt important dins del sector i de qualsevol sector, que és el tema de la reutilització.
I aquest setembre, ja sabem que el setembre és una mica com l'inici d'any, no? Inici de curs, bons propòsits, engeguen projectes. Què comenceu?
Bé, sí, aquest setembre també iniciarem tota una sèrie de projectes. Projectes també de recerca aplicada, com són tots els nostres, i en aquest cas llançarem 6 projectes en diversos camps, des de temes de valoració de l'impacte o de la influència que diverses tipologies de fustes, roure, castanyer, acàcia, tenen sobre la criança del vi, passant per temes de gestió del sòl i la sequera, un tema que, desgraciadament, de tanta actualitat. Continuar treballant amb el macabeu, una de les grans varietats majoritàries de Catalunya, en aquest cas veient com es pot adaptar millor al canvi climàtic. I també iniciarem un treball, o continuarem un treball, per intentar donar un document públic sobre un atlas de varietats de vinyes de muntanya. A banda d'això, també iniciarem treball sobre una metodologia per la detecció ràpida de Brettanomyces, que és un contaminant que pot aparèixer al vi en el moment de la criança, bàsicament. Bueno, aquestes són algunes de les línies que comencem aquesta campanya.
Projectes que tant has donat a terme a la vinya, in situ, com al laboratori, com a l'ordinador, no?
Són projectes de tot tipus. Alguns són més enològic, és a dir, més centrats en el treball de celler. Altres són més d'implementació de tècniques de laboratori, per tant, auxiliars per controlar el que estem fent en el procés de vinificació, i d'altres que neixen directament a la vinya i sobre el territori.
Quina durada podran tenir aquestes activitats fins a tenir uns resultats més o menys concloents?
Bé, com comentava abans, aquests són esgraons de projectes que estan inclosos dins del pla de recerca.
Més llargs i complexes.
És a llarg termini, però aquests en concret presentarem resultats, si tot va bé, a setembre del 26.
2 anys.
2 anys.
Com aquests dos projectes que es porten al Congrés de l'OIB. Parlaves de l'elaboració, de la redacció d'un atlas de varietats de muntanya. Uh-huh. Què és un atlas de varietats de vinya?
Bé, a l'INCAVI tenim un històric, tenim una de les nostres grans línies, que és la recerca per conservar, per identificar i per tornar a posar a disposició del viticultor varietats de vinya perdudes, ancestrals, en perill de desaparició, digueu-li com vulgueu. I un dels àmbits on hem anat trobant més d'aquestes varietats perdudes o desconegudes o antigues és l'àrea de la muntanya. Ara és llocs on l'alçada és de més de 600 metres, on la climatologia és més extrema i on s'han conservat una sèrie d'individus que resulta que són de varietats.
Individus són els ceps.
Sí,
d'acord.
Els ceps, una sèrie de ceps de varietats que en aquest moment no sabem què són o són molt, molt, molt minoritàries.
Però entenc que s'han continuat cultivant o han restat abandonats i han sobreviscut?
Estem més en aquesta segona de les opcions, és a dir, són plantes que estan en un marge, en un coster, al mig del bosc, i que la gent del país, els viticultors del país, han anat trobant, ens han anat comunicant, nosaltres hem fet una sèrie d'anàlisis i hem vist que no corresponen a cap de les varietats que actualment tenim àmpliament implantades sobre el territori.
Quantes són, més o menys, eh? Ara t'ho demano de memòria, però són moltes, no?
Molt de memòria, però tenim molts candidats a ser una varietat recuperada, sí.
I quina utilitat té l'Atlas? És per posar a disposició dels viticultors? És per tenir registrades aquestes varietats?
Bé, és un compendi de coneixement per veure on estan, on les hem trobades, quina és la seva zona on han resistit el pas del temps i, per tant, que ens pot donar pistes de com es poden comportar aquestes varietats si les tornéssim a conrear. És això.
Ara et faré una pregunta que em sembla que és agosarada, però des de la meva ignorància la llenço. El futur de la vitivinicultura a Catalunya està en aquestes varietats, no només les de muntanya, sinó en aquestes varietats que s'han anat recollint arreu del país, que han sobreviscut, ancestrals, que resisteixen millor la sequera, les dificultats climàtiques?
L'adaptació a condicions passades no implica adaptació a condicions futures. Per tant, ho hem de veure, ho hem de comprovar. Hem de veure aquestes varietats, que sí que sabem que han resistit moltes coses, perquè tenim un històric i han arribat fins aquí, hem de veure si les noves condicions també les resisteixen o no. És una mica complicada la pregunta.
És que popularment sembla que hi hagi molta fe, des de la ignorància, en què això ens salvarà.
Jo crec que el que ens ha d'ajudar és el coneixement. És cada vegada sapiguem millor el que fem, sapiguem millor el que tenim entre mans i tenir clar que si portem 2.000 anys de viticultura, home, 1.000 anys més, jo crec que podem dir que també els aguantarem.
Resistirem, no? Deies que una d'aquestes activitats és sobre el macabeu, sobre com l'afecta el canvi climàtic, perquè heu escollit el macabeu? O potser hi ha altres varietats que s'estan estudiant i ara tocava el macabeu, una de la tria del cava?
Bé, el macabeu, per diverses raons, evidentment perquè és una de les varietats majoritàries de Catalunya, perquè és una varietat que en aquest cas l'estem fent en col·laboració amb el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona, que s'ha posat a la nostra... ha volgut col·laborar amb nosaltres per fer aquest seguiment, perquè ja portem fent diversos projectes sobre aquesta varietat i creiem que aquest era el pas raonable següent. Hem fet un projecte sobre el comportament del macabeu i l'alçada al que està plantat. Després hem fet un altre sobre el macabeu i la càrrega de poda, és a dir, la quantitat de raïm que li deixem i com afecta això a la qualitat. I ara el tercer pas, el tercer esgraó, com parlàvem abans, és com es comporta el macabeu en funció d'aquesta com és d'adaptable el macabeu al canvi climàtic.
Així, a priori, la sensació és que resisteix millor que altres varietats, que xarel·lo i parellada, potser, parlant de la tríada del cava?
No estem parlant d'elements comparatius. Aquí el que ens interessa és veure com la pròpia varietat, quin comportament té. No si és més o menys, sinó com es comporta aquesta varietat.
I aquest setembre dèiem que és inici de curs, de projectes. Acaba, d'una banda, un grup operatiu i en començarà un altre. I abans de que ens expliquis quins aspectes treballen o han treballat aquests grups operatius, què entenem per grup operatiu a l'INCAVI?
Bé, en el fons és el mateix que els altres projectes de recerca que hem comentat. És una recerca pública, col·laborativa i aplicada. En aquest cas, simplement, és perquè la línia de subvenció que el Departament d'Agricultura llança, se li diu així, grups operatius, perquè els promotors d'aquest projecte ja no és l'Institut, ja no és l'INCAVI, com és el cas dels projectes anteriors, sinó que són un grup d'empreses, un grup de cellers, un grup de viticultors, és a dir, un grup d'elements del sector que s'ajunten perquè tenen una problemàtica comuna. Aleshores, aquests cellers, aquests viticultors, insisteixo, és a dir, qualsevol del sector s'agrupa, formen un grup operatiu i demanen la col·laboració d'algun centre de recerca per aportar el coneixement tècnic, científic, per fer front a aquesta problemàtica comuna. I aquest és el motiu perquè es diuen grups operatius.
Ara n'acaba un. Sobre què va?
Bueno, hem finalitzat de grups operatius enguany, el 2026, el 30 de setembre, hem finalitzat quatre. Un sobre l'impacte de diversos tipus de tapament de suro sobre el vi escumós, un segon sobre sensorització de parcel·les i rec, un tercer sobre la utilització d'ultraaltes pressions hidrostàtiques, una tècnica d'homogeneïtzació, de higienització del vi, i, per últim, un d'aportació de matèria orgànica, d'adob, d'origen animal, ecològic o no ecològic, sobre la vinya. Aquests quatre grups operatius, on, a banda d'aquestes cellers, aquestes empreses que us comentava, hem treballat, per exemple, l'Institut Català del Suro o la Universitat de Vic, per dir alguns, ha estat l'INCAVI també inclòs dins d'aquests grups.
Sí, ara quan parlaves del contingut, he recordat que d'alguns d'aquests grups en vam parlar el curs passat. I amb el nou curs, engega, esteu al costat d'algun nou grup operatiu?
Sí, enguany també hem presentat al departament diversos grups operatius. Han presentat aquestes agrupacions de cellers o d'empreses, diversos grups operatius. Aquí estem pendents de conèixer el resultat d'aquestes sol·licituds. Encara no podem avançar quins s'aprovaran o no perquè no tenim coneixement.
A l'INCAVI, aquests dies també estan baramant i potser hi ha molts oients que ho desconeixíeu. Jo, la primera. Explica'ns aquesta barema de l'INCAVI, Joan.
Bé, nosaltres sempre diem que la vinya, que el cep, no produeix raïm, que produeix vi. Per tant, qualsevol actuació, qualsevol projecte, qualsevol recerca que fem, hem d'avaluar-la en funció del resultat d'allò que produeix la vinya, que és vi. I, per tant, per aquest motiu, qualsevol projecte porta associada una recollida de raïm, per tant, una verema, una vinificació i un tast final, més unes analítiques, òbviament, físico-químiques i organolèptiques. I és això el que fem de manera constant cada any.
I heu acabat la vostra verema o encara teniu varietats tardanes?
Encara tenim alguna cosa per verma.
Joan, un dels protagonistes d'aquesta verema 2024, sobretot al Penedès i a la zona de Sant Sadurní, ha estat el mosquit verd. Què ens pots dir d'aquest element que ha entrat en escena acompanyant senglars, cabirols i la fauna salvatge contra la qual ja es combatia?
Bé, aquest és un problema que algun altre verema, algun altre any ja s'havia detectat, ja s'havia vist en alguna zona. És veritat que enguany ha estat un problema molt important i en determinades zones realment molt, molt, molt greu. I bé, el que intentarem és recollir tota aquesta informació, veure què ha passat, en quin grau d'afectació, de manera molt territorialitzada, intentar veure per tota Catalunya què ha passat. I a partir d'aquí, amb experts tant de catalans com de fora de Catalunya, en llocs on aquest problema ja el venen patint durant més anys, farem una jornada cap a finals de novembre per, bueno, presentar tot aquest coneixement i també rebre tot el coneixement i tota la recollida d'informació que han fet els viticultors del territori per intentar posar en marxa o conèixer més sobre aquesta plaga emergent que sobre la que hem de tenir coneixement i vigilància.
És autòcton o ve de fora?
Bueno, això d'autòctona per una plaga
és complicat, no?
És complicat de dir. Però bueno, és un insecte que més o menys ja està present. El problema és quan es converteix, quan passa a ser nivell plaga.
I quan les característiques així simple vista es pot veure com un mosquit normal, entre cometes, o és més petit?
Bueno, és un insecte més petit, com diu el seu propi nom, és verd.
Completament verd.
I per tant, la identificació és aquesta, no té afectació per les persones, no pica.
Si és totalment verd, es confon amb la fulla, no? Fàcilment.
No es veu, si no et fixes, si no el busques, no és fàcil veure.
I xucla, entre cometes, la sàvia del pàmpol.
Exacte. Sí, debilita la fulla, fa que la fotosíntesi sigui més complicada, o més pobre, i per tant acaba debilitant la planta i afectant a tot plegat.
Està relacionat amb la sequera o no podeu saber fins al punt com ha arribat perquè s'ha convertit en plaga?
Bueno, aquest poder serà una de les conclusions que traurem d'aquesta futura jornada, sí.
Es deies que serà el novembre?
Sí, si tot va bé, encara no tenim la data tancada perquè, bueno, hem de quadrar totes les participacions, tant forànies com pròpies, però sí, cap a la segona quinzena de novembre farem la jornada.
Laia, serà presencial, online? El format?
Hem de lligar-ho bé. A veure, depèn la data que diguem, la disponibilitat dels cellers en aquell moment, no? Perquè si estan en plena... acaben baremes i a celler, a lo millor, el que els hi vagi millor. O sigui que una presencial i telemàtica, potser les dues vies seran la millor manera, potser. I, bueno, també dic que ho fem en col·laboració amb SPAs, amb Innovi, segurament, amb...
Proteccions vegetals.
Això, protecció vegetal, eh? Si no, sempre se m'oblida, que no, em sap greu per ells, sempre els oblido. I, bueno, que quan tinguem la data us l'anunciarem.
I tant, ho farem aquí perquè han tornat amb nosaltres aquesta setena temporada i comptarem amb ells un cop al mes. Moltes gràcies, Joanel Orduy i Laia González. Ben tornats.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I tenim tan poc a perdre.